Ràdio Estel. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues. Ens fa molta il·lusió tornar-nos a trobar en aquesta hora tranquil·la del cap de setmana per repassar els continguts que hem compartit doncs, aquesta setmana. El missatge en una ampolla, reflexions, música, tot per poder-nos acostar una mica més a Déu i en aquest món espiritual que tan difícil se'ns fa de trobar en el dia a dia. Ja sabeu que ens podem trobar a les zones de Ràdio Estel, també a través del Facebook, del Twitter. Tenim moltes maneres de comunicar-nos que, si pareu atenció al llarg del programa, doncs ja us anirem comentant. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit i molt bona nit, amics i amigues oients, els que sou ja habituals del nostre programa, que ja ens coneixeu, els que potser ens acabeu de descobrir o fa poc que ens heu descobert. Aquest és un programa de reflexió des d'un punt de vista humanista, cristià, social i progressista, en el que us plantegem diferents temes a partir de comentaris breus, perquè no es facin feixucs, perquè vosaltres també hi pugueu pensar pel vostre compte, i a més us anem oferint, alternant aquests pensaments, música, música també amb missatge. Poden ser cançons d'inspiració cristiana o amb missatges relacionats. I així, doncs, text a text, cançó a cançó, anem confegint els nostres programes.
Què us sembla si comencem amb música, com ens agrada fer-ho? Aquest cop amb un tema en anglès, però no us fixeu en la lletra. Si enteneu l'anglès, molt bé, perquè la lletra és molt bonica. Es titula All for Love, tot per l'amor. És música amb un missatge cristià, però si no ho enteneu, doncs fixeu-vos bé en la música, perquè és música guaridora, música que arriba a l'esperit, música que acosta les ànimes a Déu, amb Hillsong United. Ja ens direu a veure què us en sembla.
All for love, the heaven. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you.
Abans, quan no estàvem acostumats a tenir telèfon mòbil, doncs semblava que el trobàvem com una cosa que no ens era massa important, no el trobàvem a faltar, però i ara que ens hi hem acostumat? No us ha passat mai que quan el porteu sembla que us falti una cosa molt important? O, per exemple, quan a casa, per qualsevol motiu, no hi ha connexió a internet, trobar-ho a faltar moltíssim?
La revolució tecnològica de les darreres dècades, fins i tot dels darrers anys, fa que els teòrics encara estiguin debatent sobre la influència social dels fenòmens que ha comportat. L'eclosió de les xarxes socials en les relacions humanes, l'omnipresència dels telèfons intel·ligents que actuen com a extensions del nostre cos, la dependència d'aquesta connexió a internet que deia el Miquel Albert, la propietat intel·lectual, la transmissió del pensament, la transformació de les indústries, tot plegat fa que ens trobem en un terreny desconegut, ja que la tecnologia avança més ràpid que el raonament dels teòrics. No cal decidir en postures maniqueístes si la tecnologia és bona o dolenta, si l'ús que en fem és beneficiós o perjudicial. No es tracta de fer un judici global de l'avenç tecnològic, una temptació a la que sovint ens rendim en les converses de sobretaula. Es tracta de descobrir què és el que ens afavoreix de la tecnologia i què ens perjudica, i llavors treure'n el millor profit possible. Si les xarxes socials ens faciliten l'estar en contacte amb altres persones, però generen relacions més fredes, gaudim del contacte que ens permeten amb aquestes persones que no tenim a prop, però no deixem que substitueixin, per exemple, una bona passejada en companyia d'un amic. Una altra trampa que els teòrics estan descobrint en l'ús de la tecnologia és la tendència a la superficialitat. La capacitat dels ordinadors, per exemple, de treballar amb moltes aplicacions obertes alhora, fa que les persones no puguin concentrar-se en una tasca, que sovint siguin interrompudes pel correu electrònic o la missatgeria instantània. Els estudiosos, d'altra banda, descriuen com els adolescents, i no tan adolescents, fan els deures que haurien de requerir d'una concentració màxima amb la pantalla del televisor llançant crides d'atenció constant i el telèfon mòbil operatiu al costat per no perdre el contacte amb la colla. Potser és veritat que els joves desenvoluparan unes capacitats que nosaltres no tenim, però també és cert que el mal ús de les facilitats de la tecnologia ens condueix a aquesta superficialitat. A la superficialitat dels xats mancats d'emocions, a la superficialitat dels destorbs constants de la feina, a la de les cites de la Wikipedia i a la de buscar-ho tot al Google, a la superficialitat del contacte sense compromís, rebutjant les trucades o prometent que trucaran més tard promeses de contacte que es fan ja amb l'ànim de no complir-les. La superficialitat de tenir molts amics al Facebook, sí, però de no conèixer ningú en profunditat. La superficialitat de l'allau d'informació que ens empassem sense temps per reflexionar-hi. La de comprendre les coses visualment i no en paraules, tal com s'ha anomenat la superficialitat del PowerPoint. La superficialitat del fer i no pensar. La de les noves addiccions. De l'horror, el buit de la solitud, de la necessitat d'estímuls constants, de l'ús compulsiu dels aparells. Si ens deixem, la tecnologia ens aboca a l'esclavitud, En lloc de posseir-la, deixem que ens posseixi i gràcies a ella seguim lliscant sobre la vida, però convençuts, això sí, de que estem ben informats, que ho sabem tot, que ho podem tot, que ho dominem tot. Però el pols no el mantenim contra la tecnologia. No ens enfrontem realment al bon o mal ús que en fem. Al nostre contrari, el que ens vol superficials i inconscients és l'amo d'aquestes tecnologies. És el que amb el seu ús s'enriqueix. El que diu que transforma la societat. I ho fa, sí, però no per millorar-la, sinó per aprofitar-se'n. És contra aquest abús que ens hem de fer forts, arrapar-nos a la reflexió, al pensament, a la calma i la tranquil·litat, a la desestimulació, a les paraules i al contacte efectiu que no et donen els dispositius electrònics. Volem tecnologia, la necessitem, però amb consciència.
El món es mou si apretes un botó. Play, reset, forward, rewind, record. Però no en tens prou per no sentir-te sol a l'era de la comunicació. A la veïna no la coneixes i parles cada dia en Nova York. No saps que hi ha més enllà de la finestra si no t'ho explica la televisió. El món et mou al segle XXI deixant-te sol entre la multitud. El món es mou i pum pum pom a la pantalla de l'ordinador. I què si plou, si neva o si fa sol, a l'era de la globalització. Esclau del Google, esclau del mòbil, si no tens password el teu món no es mou. Ja no envies més correu que l'electrònic, la realitat és un reality show. El món et mou al segle XXI, deixant-te sol entre la multitud. Segle XXI, deixant-te sol entre la multitud. Deixant-te sol entre la multitud. Deixant-te sol entre la multitud.
El món ens mou, el món es mou en només d'apretar un botó. Ara potser hauríem de dir de tocar una pantalla tàctil. Això és el que diu l'Albert Fibla des d'aquest tema Sol entre la multitud. I així és com sovint ens fa trobar la tecnologia. Sols entre la multitud.
Missatge en una ampolla. Destapa.
A la nostra cultura, de fet en totes les cultures passa, de petits hi ha determinades frases que les sentim sovint. Són frases fetes que nosaltres de vegades acabem associant a significats que potser no són els correctes. Us heu fixat bé en el sentit de les frases fetes que feu servir?
En llenguatge col·loquial, per exemple, quan ens volem referir a una persona que es creu molt important, molt prepotent i que mai s'equivoca i sempre vol tenir la raó, diem: es creu Déu, o sembla que baixi Déu Nostre Senyor. Sens dubte, aquestes frases no són malintencionades, però sí que són irreflexives, d'aquelles que les pronunciem sense aturar-nos a pensar què estem dient literalment. Si som cristians, si som cristianes, per exemple, aquesta frase seria bo que no la empréssim, perquè, en veritat, el que fa és confondre. Déu no és prepotent, és omnipotent, que és molt diferent. Déu no és cregut, que pensa saber-ho tot, sinó que és de naturalesa infal·lible per ser el creador i coneixedor màxim de totes les seves obres. Com ens recorda Joan, apòstol de Jesús i evangelista, abans que tot, Déu és amor. I Jesús, el seu enviat, que és Déu fet home, així ens ho ensenya estimant ell primer i com el primer, i ensenyant-nos a nosaltres a fer el mateix, a estimar de tot cor i a fer el bé. Fixem-nos com Jesús no és divinitzat per la seva forma de viure i actuar, sinó que ja és concebut com Déu amb nosaltres i viu de forma senzilla i humil, proper a totes les persones, en especial als més necessitats d'aquest món, i estimant sempre. Oi, doncs, que hauríem de canviar aquest concepte col·loquial de Déu que hem referit al principi del comentari i que de vegades fem servir en el nostre llenguatge?
Parlar amb Déu.
Hem recuperat un dels treballs clàssics de Cairo i val la pena arriscar. Ja es nota amb la qualitat sonora, però són temes tan bonics que ens agrada poder-los escoltar plegats. La lletra, ja veieu, és ben senzilla, però no per això és menys profunda i, a més, acompanyada d'aquesta música tan meravellosa. És millor parlar amb Déu que parlar a Déu. És millor parlar amb ell, escoltar-lo, que no només dirigir-nos-hi amb pregàries buides.
Sabies que hi ha santuaris, monestirs, que organitzen des d'una perspectiva cristiana trobades de reflexió i de meditació a la natura? Potser no ho sabies. I no ens estranya, perquè creiem que no se'n fa massa difusió d'aquestes activitats. I no obstant això, hi ha gent que les cerca, les busca i se'n va a realitzar-ne d'altres que no són precisament cristianes.
Un senyor de 50 anys que se'n va a fer un recés zen en un monestir. Unes amigues que els caps de setmana surten a fer tai chi al camp. Lectors, molts lectors d'autors com Richard Bach, Elizabeth Kubler-Ross, James Redfield o Joan Brady. La recerca d'una espiritualitat que no troben en la vida quotidiana. La necessitat de transcendir una realitat que perceben de manera dura i deshumanitzada, mancada de sentit i de sentiments. Aquest impuls vital cap a l'esfera espiritual du moltes persones a explorar tendències allunyades del cristianisme. Ja ho dèiem. Si busquem una resposta a aquest moviment cristòfug o d'allunyament, repulsió o simple indiferència per Jesús, Déu, moltes persones troben aberrant la imatge de la jerarquia eclesiàstica en contrast amb els ensenyaments dels evangelis que es prediquen. D'altres veuen amb mals ulls l'atracció que la jerarquia ha demostrat pel poder. Molts pensen que allà on hi ha homes hi ha corrupció i que la nostra Església no n'està exempta. Per això, tantes i tantes persones se senten atretes pels corrents espirituals de la nova era, perquè pensen que una connexió directa amb la natura és millor que no la mediació de diaques, capellans, bisbes o papes, perquè perceben com a més pura la unió espiritual amb el tot, que no els ritus que enfonsen les seves arrels en segles i segles d'història i que, en alguns casos, han perdut valor i significat per les persones que els practiquen. Amb tot, podem assegurar que són molts els cercadors d'una espiritualitat més elevada que han trobat aixopluc en l'esoterisme cristià, que han descobert com les bases de l'Església es mouen per cobrir necessitats de l'entorn que els poders públics no són capaços de garantir. Moltes persones han descobert com hi ha rectors que, fugint de la imatge distant de darrere el púlpit, han treballat incansables per ajudar els membres de la parròquia, tant si eren creients com no. Molts han descobert que hi ha un sentiment cristià renovat que vol allunyar-se de les estructures de poder per estar a prop de la gent que més ho necessita, que busca un camí d'autenticitat espiritual fugint d'encarcaments i de cotilles, que llegeix la Bíblia i reflexiona, que estima també la natura i troba en ella una expressió de l'immens amor de Déu, que treballa amb la pregària sentida, no amb la de les paraules preestablertes, per trobar aquesta comunicació amb Déu que d'altres busquen en la natura, el cel o el bosc, d'un Déu despersonalitzat, d'un Déu que és només reflex de les nostres ànimes. El missatge en una ampolla, ens estimem molt aquestes persones que no fugen de l'Església perquè també se l'estimen, senten que en formen part i volen renovar-la més que no deixar-la per impossible.
Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un nido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Fa un temps es van posar en contacte una associació que ens va fer molta il·lusió que ens escrivís doncs, una petita indicació de que estaven amb nosaltres. Amics dels Àngels. Creus en els Àngels? El padre Marcelo Rossi ens diu que veritablement existeixen i així també ho creiem nosaltres i que els podem sentir. Ángeles de Dios és la cançó que hem escoltat des del seu treball Canciones para alabar al Señor. I si no creus en aquest tema o en qualsevol altra cosa, tot és començar i posar-s'hi, com ens diuen ara els amics de Caliu, per un altre tema. Tot és començar.
La porta no es podran tancar les meves ganes de lluitar, el meu avui o el meu demà, en una terra lliure on prosperar. Camino i començo a col·locar els carrers del meu poble, a cada pas la nit s'ha allargat. L'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Acords per poder explicar la meva forma de pensar amb una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. 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 Deixo a casa emborratxat cantant paraules que em passen pel cap, però tu no ho entens, segueixes igual.
Missatge en una ampolla.
Les cites o les frases cèlebres tenen la capacitat de fer-nos entendre la realitat en poques paraules d'una manera especial, d'una manera que ens arriba per la imatge gràfica que representen. Però de vegades aquestes cites poden tenir una forma que no trobem escaient, que trobem poc respectuosa.
Hem trobat, citada en un text, una frase d'en Paul Valéry que ens ha semblat en aquest sentit que deia en David, doncs espantosa, o no ens ha agradat, vaja, no sabem ben bé quin qualificatiu posar-li, però mireu, és que diu així, diu: quan algú et llepi les soles de les sabates, posa-li el peu a sobre abans que et comenci a mossegar. Quina actuació més poc cristiana la que suggereix aquest pensament, no? Com també és poc cristià complaure algú per aprofitar-se'n. I és que aquesta frase ens descriu una dinàmica on no hi ha amor. Unes formes de comportament que estan molt lluny del saber estimar. I no oblidem que on no hi ha amor, tampoc hi ha Déu. Com molt bé diu el Salm, on hi ha veritable amor, allí hi ha Déu. I és que la caritat ben entesa i l'amor veritable són dos indicadors dels ambients on Déu hi és present. Si veiem que un gos ve cap a nosaltres amb la intenció de mossegar-nos, el millor que podem fer és protegir-nos i sortir corrent. Perquè si comencem a tirar coses al gos, entrarem en un joc on un dels dos ens sortirà perjudicat. És també pot ser un exemple poc adient, però se'ns ha acudit aquesta imatge gràfica. Malauradament, a les societats de totes les èpoques han abundat força les actituds descrites a la frase de Paul Valéry. Però els cristians i cristianes hem de defugir aquestes dinàmiques. Segurament que en alguna ocasió ens tocarà el rebre, mossegades o trepitjades. Però és preferible parar l'altra galta, romandre en la dinàmica de l'amor que Jesús Déu ens ensenya, on només hi tenen cabuda gestos com abraçar, fer un petó, donar la mà, ajudar a aixecar-se, etc, etc, on el llenguatge de l'amor hi és ben present i ben visible. T'hi apuntes, aquesta altra forma de viure?
Todos los días de la semana.
I així, rient i jugant, és com ens agrada veure els nens i nenes, clar que sí. I, en canvi, hem de lluitar contra l'esclavitud infantil, un problema que ens plantejava el tema musical que hem escoltat del Padre Johnny, que se'n diu Quiero jugar, des del seu treball El Buscador. I avui us portem un altre dels comentaris que anem preparant per a tots vosaltres, programa rere programa, perquè comentari a comentari, pas a pas, anem fent camí cap a la independència, intentant clarificar arguments que no sempre són ben intencionats.
En una conversa entre companys de feina a l'hora d'esmorzar, un li deia a l'altre: «Doncs estic molt content que a la fi la qüestió de l'autogovern de Catalunya tiri endavant». «Tu també?», li etzibà l'altre. «Doncs sí, ja és hora que els catalans puguem gestionar els nostres impostos, que puguem decidir en què invertim i que aquesta solidaritat malentesa a la que ens obliguen des de Madrid no ens faci cada vegada més pobres després de repartir». «La pela és la pela, oi?», li respon amb sorna el company. «Ja representes ben bé l'estereotip dels catalans que només pensen en els diners». «Doncs mira, jo et dic que també sóc català i que el que em treu la son és el problema de la fam a l'Àfrica. No fa res que he llegit un llibre d'un periodista que explica la terrible situació que viuen els camps de refugiats, on milers i milers de persones es desplacen intentant fugir de la sequera, la fam i les milícies. Això sí que em sembla de debò preocupant. O l'empobriment de la nostra societat», continuava el company, mentre el primer el deixava esplaiar-se a cor que vols. «Cada vegada som més les persones que no tenen sostre, que no tenen per menjar. Si fins i tot la meva dona, que és mestra, m'ha explicat que a l'escola estan tots molt preocupats perquè ha augmentat moltíssim el nombre de robatoris de l'esmorzar». El company s'anava creixent en la seva dissertació mentre gesticulava amb el croissant que no acabava mai de sucar el cafè amb llet, fins que va esclatar aixecant el to de veu: «Amb tots els problemes que hi ha al món i vosaltres us deixeu entabanar amb la tonteria de la independència!». Els crits van causar un esvoranc de silenci a la cafeteria i tothom se'ls va quedar mirant. El primer, l'independentista, va decidir no respondre per no encendre més els ànims. Va fer un glob de la seva tasseta blanca de cafè i quan l'ambient del local va anar tornant a la normalitat i els ulls tafaners van perdre l'atenció, li va respondre seriós: «Dius que et preocupa la fam a l'Àfrica i la crisi d'aquí. A mi també em preocupen, però no són excloents l'una de l'altra ni tampoc ho són del problema de l'abús sobre Catalunya. Preocupar-se per la sobirania del nostre poble no vol dir oblidar-se de la resta. Els teus arguments són demagògics perquè pretenen fer sentir com a inhumanes i antisocials les aspiracions de tenir un estat propi. Si el desig de l'autogovern no fos compatible amb la preocupació per les causes socials o humanitàries, aquesta preocupació tampoc no hauria de ser-ho amb l'esmorzar que t'estàs cruspint, amb la roba nova de trinca que dus», va recalcar fent veure que examinava la tela de l'americana amb els dits, «o amb les vacances a Lapònia que abans he escoltat que comentaves amb la secretària». «De respostes com la teva n'he trobat moltes», seguia dient-li, «però el que em preocupa de debò és que tanta gent com hi ha que es fa dir catalana i que està en contra de la creació d'un estat català propi, encara no he sentit cap argument de pes, cap raó que no incorri en la demagògia, en les mentides o en l'agressivitat. Em pots explicar per què?».
«Cuando quieras orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Tu padre, que está en lo secreto, te espera». «Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Están en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto.
secreto. Mi padre ve en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto. Mi padre conoce mis secretos. Mi padre conoce mis secretos.
Aquesta dolcíssima veu de la germana Glenda que ens canta Mi padre está en lo secreto, una manera de descobrir a Déu no en el soroll, no en les llums, no en allò que crida molt l'atenció, sinó precisament en allò que està ocult, en allò que està amagat dels ulls tafaners. Déu, no volem dir que sigui difícil de trobar, però no se'ns presentarà així a la cantonada. Per això hem de fer pregària i hem d'obrir el nostre cor a la seva presència. Només així serà que el podrem trobar. Mi padre está en lo secreto. La germana Glenda ens ho cantava.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
Els dons que reps de Déu els poses al servei dels altres i de Déu mateix? Aquesta és la pregunta que ens suggereix el fragment que volem descobrir avui de la Bíblia. Un fragment que trobem a la carta, la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, en el capítol 12, en els versets del 5 a l'11.
I diu així: Germans, els dons que rebem són diversos, però l'esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a l'Esperit, rep el dot d'una paraula profunda. Un altre, per obra del mateix esperit, rep el do de desglossar les veritats. Un altre, en virtut del mateix esperit, rep el do de la fe. Un altre, el do de donar la salut als malalts. En virtut de l'únic esperit, un altre, el do de fer miracles. Un altre, el do de profecia. Un altre, el de distingir si un esperit és fals o autèntic. Un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos. Un altre, el do d'interpretar-los. Tots aquests dons són obra de l'únic esperit, que els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé.
En Amics, amigues, amb aquest darrer comentari encara a la gola, ens acomiadem del programa recopilatori d'aquesta setmana.
L'hem fet possible els qui us acompanyem sempre, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. Ara hi faltes tu amb els teus comentaris a info@missatge.org. Els esperem.
No t'oblidis de connectar-te aquesta setmana vinent, també, per tornar-nos a trobar tots plegats.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.